Chavão.
És l'hora de Mossega la Pomba. Benvinguts al programa 200, el 28è de la setena temporada. Avui parlarem de websèries.
No. 28è de la segona temporada i programa 200 de Mossega la Pomba.
Setena temporada.
200, eh?
Això, que avui parlarem de websèries, en concret de les coses grans, i ho farem amb un dels seus protagonistes, en Pep Ambrós. Al racó Mossegui us proposem que ens ensenyeu els vostres escriptoris. Alguns mosseguis ja ho heu començat a fer i ho trobareu tota la comunitat de Google Plus. En temps de tertúlia parlarem de Healthbook. Sí, sí, Healthbook, la nova aplicació nativa d'Apple pel futur iOS 8 que permetrà el control dels nostres paràmetres de salut i fitness. També parlarem...
Perquè el Raül no hi era,
per obsessionar-nos.
Va dir que... Ui, això...
Sí, sí. No, ja faré jo de Raül, no us preocupeu.
Fes de Raül, vale. Controla el nostre fanboyisme. També parlarem de Popcorn Time, l'aplicació que tira de P2P, que emula Netflix i que permet veure pel·lis. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, la teva empresa especialista en administració de sistemes crítics, projectes focalitzats en el rendiment i l'escalabilitat de les infraestructures, cloud, big data i formació certificada en Amazon Web Services. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Codirecció i producció, Marc Alier.
Uau!
Filòsof de capçalera, Albert González.
Hola, què tal?
Producció, Sílvia Bonàs.
Hola, què tal a tots?
Convidat, senyor Pep Ambrós.
Hola, què tal?
Un dels actors que participa a la websèrie Les coses grans, escrita i dirigida també, coprotagonitzada amb l'actor Roger Coma. Mhm. En Pep ja trepitja fora a l'escenari o a l'escena teatral catalana, ha tingut molt bones crítiques amb Bània.
Sí, senyor.
Amb la companyia Les Antonietes.
Exacte.
Producció, conducció, direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
I saludem, com sempre, a totes les emissores locals que reemeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles i els amics que ens escolteu també via canal digital de Nació Digital. Com sempre, un plaer compartir tota aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
Digues.
Saps que avui estic molt content.
No ho sembles, vens el grunyón.
No, avui estic...
Sembles el enanito grunyón.
Sí, sí.
Ja està.
Estem aprofitant noves tecnologies. Estic molt content perquè la setmana passada es va anunciar que Amazon muntarà per la Zona Franca un megacentre de distribució dels seus productes que en principi té que sortir a tot el Mediterrani. I ara com ara d'Amazon ens envia les coses de Madrid, però aquí es muntarà un centre de distribució de vasta europeu i que això, lo interessant és que per Barcelona pot portar unes sinergies brutals per empreses de tot tipus de serveis.
Ja estaven dibuixades, o els terrenys ja estan una mica assignats, no? Em sembla que estaven... És Zona Franca, exactament?
Jo vaig sentir...
És Costa!
Ah, molt bé, gràcies.
Jo vaig sentir, no obstant, que havien de demanar permís encara a Madrid i havien de donar...
Encara està la cosa... Però sembla ser que des d'Amazon estan convençuts que venen cap aquí i això és una notícia brutal, eh? O sigui, canvio 3 Eurovegas per un Amazon, eh?
Mai, també.
Jo penso que serà molt bona història i començarem, més que res, pels drons. Perquè
exacte,
des de Zona Franca,
ja
Sant Andreu, on jo visc...
Ja tenim les pedres preparades per aconseguir caçar, els drons gratuïts.
Caçar drons.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, tornem a taula, comencem l'entrevista. Pep, de nou benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
Hem de dir que havia de venir en Roger Coma... però ha tingut alguna moguda d'última hora i pobre no ha pogut també estar aquí. Ja sap que està convidat en Roger quan vulgui i la primera pregunta te la farà la Sílvia, que és típica
Típica i tòpica. Fins a 5 cèntims del que tu creus que voleu comunicar amb les coses grans.
Bueno, és d'aquells moments, no, que com a actor penses estaria bé que hi hagués el Roger, no com a actor, sinó com a creador. El disculpo, m'ha dit que li sabia greu no venir. A veure, home, evidentment això ho respon molt millor ell, no? Però hem parlat molt, és un projecte molt personal d'ell, però també ens ha fet molt partícips a nosaltres de tot el projecte, perquè és una cosa que l'hem fet molt, molt entre amics. Llavors jo penso que un dels interessos més grans que tenia el Roger era les coses grans, en el fons és parlar de les coses petites, no? Sempre estem acostumats a un producte de sitcom a la televisió, on l'argument pesa per sobre de moltes altres coses, i el Roger sí que, no, els que hagin vist les coses grans ho entendran, s'ha basat en sèries com a referents, on l'argument no és tant l'objectiu de la trama, sinó és més les situacions que es creen en quotidianes al dia a dia, i que les coses petites són realment les coses grans, no? Vull dir, de referents ha tingut sèries com Girls, o Ricky Gervais és un referent molt gran del Roger, tant el Life is Too Short com el Extras, no? Vull dir, un tipus, The Office, evidentment. Jo crec que ell volia parlar d'aquestes coses petites del dia a dia que les sèries a vegades obvien, no? Sempre ens agafem les sitcoms també, però llavors principalment les sèries, doncs, de migdia i aquests, els colabrots, no? Aquestes trames passades de voltes i que enganxen, però que al mateix temps parlen de coses que són més llunyanes a nosaltres, no?
L'equip, diguéssim, l'essencial, qui sou? Qui fas guions? Vosaltres també?
No, el Roger fa, o sigui, això, per això també he dit Gels, perquè Gels hi ha aquesta cosa
de
que és una persona que se n'encarrega de tot, no? El Roger és el que escriu els guions, el Roger ha dirigit i a més protagonitzava, no? Llavors, d'actors, doncs, hi havia la Margalida Grimal, el David Verdaguer, la Marull de Molins i jo, que completàvem el repartiment, i una mica era això, no? Els guions que volia, el que volia transmetre el Roger era aquestes petites coses que passen al dia a dia, aquests petits conflictes. Hi ha un capítol que es diu Pernil, que el problema és que ell no suporta que ningú talli el pernil i el vol tallar ell, no? I és una tonteria, però passa això a vegades, no?
Igual està basat en fets reals.
Està basadíssim en fets reals,
quan et tallen el pernil malament o a contradirecció, et fan un esboranc i tal, i gent que s'emprenya molt,
Sí, sí, els que són fanàtics d'això.
És que també jo crec que l'empremta del Roger i també la vostra es nota en el sentit de l'humor, perquè és un sentit de l'humor molt particular que, vull dir, jo us segueixo al Twitter i veig una coherència total.
Hi ha gent que no ha vist la sèrie encara.
Diu que surt per la tele, no?
El què?
Això, aquesta sèrie.
Ara sí, de fet, ara ja no, perquè van emetre l'últim capítol, crec, la setmana passada, a part de websèrie, que la poden seguir veient a la web, lescosesgrans.com. A part d'això, l'han emès pel Canal 33 ara aquests últims mesos, un dia a la setmana, just abans de Pop Ràpid, que penso que també és una sèrie que per condicions i per moltes coses, doncs, també anava com molt, molt conjunta amb nosaltres, no? No, però bàsicament és això, no, el que et deia el Roger. Jo penso que aquest sentit de l'humor és una cosa que és molt del Roger. La gent que no ha vist la sèrie, jo sempre els dic, si seguiu el Roger al Twitter, és com una suma de tots els tuits del Roger fets sèrie, sí. No? Vull dir que és un amor molt peculiar i això és molt marca del Roger, que també ens ha hagut de transmetre. El coneixem perfectament, sabem l'humor que té, però també l'hem entès des d'un altre lloc per també nosaltres com enfocar personatges, situacions, escenes, no?
Tu, Sílvia, parlaves de que la sèrie té un ambient relaxat, un ambient d'anar fent, no?
Sí.
No és allò que una porta que s'obre.
Sí, no, amb el Roger quan a vegades en parlàvem, no, a l'hora de prendre la sèrie, perquè evidentment nosaltres la vam gravar com a websèrie perquè és una manera de gravar-la i directament ja poder-la posar a les mans del públic.
La veu metre per la web abans de parlar
sí,
de Roger.
Sí, o sigui, de fet, jo sé que el Roger té molts projectes i el Roger té moltes ganes de fer coses noves, treballa moltíssim i ha fet moltes sèries, ha fet molt teatre i també tenia ganes de fer una mica, doncs, la seva manera d'entendre certes coses, no? I ell el que volia era fer-ho. Per tant, la manera més directa de fer-ho és fer-ho i passar-ho com a websèrie.
És que sèries de televisió...
El doctor Horrible, feu servir el feedback que rebeu de la web per modificar contingut o veure cap on canvien les coses o en Roger va amb la seva dèria i...
A veure, no és que no s'escolti ningú, no, però en el moment en què hem sentit la reacció ja estava tot gravat, vull dir que això és una cosa
tampoc
que...
Tampoc no es podia fer massa, vull dir, no tenia...
De cara a una possible segona temporada, doncs estic segur que el Roger escoltarà...
Entenc que amb l'eina de la web tens una manera de tindre feedback sobre la teva feina que no podies tenir, per exemple, fa 15 anys.
Sí, és un feedback, però és un feedback una mica com salvant les distàncies, però com amb teatre, no? Que amb teatre sempre estàs exposat a la crítica i també a l'opinió del públic, i des que hi ha Twitter cada espectador és un crític més i surts d'una funció i tens 10 tuits de 10 persones que fan una crítica.
I a més al teatre tens la cara de la persona davant, vull dir que crec que encara és més directe i i que hi ha,
sí.
Hi
ha... O una foto d'en Cocodrilo Dandí, eh? Perquè
exacte,
també pot passar això.
A mi m'interessava també, vull dir, retomant el tema que estàvem parlant abans, és que és aquest equip, que són un equip petit i que per transmetre aquesta quotidianitat que a vegades sobrepassa els personatges, era necessari un equip, això, que estiguéssiu molt units, que poguéssiu interaccionar. Això ha sigut molt bàsic per crear la sèrie.
Sens dubte. Vull dir, el fet que siguem col·legues és importantíssim. I tot era un ambient molt, molt relaxat, ja nosaltres. És a dir, el Roger sabia, tenia molt clar que per fer aquest tipus de producte i que de la manera que ell volia arrencar-lo necessitava rodejar-se de gent que tingués confiança a nivell professional i també a nivell personal per poder tenir llibertat per experimentar amb nosaltres també d'alguna manera. Llavors, tots som col·legues i això és una cosa que penso que ha ajudat.
Aquí hem parlat sovint d'autoproducció. Ha vingut molta gent del món dels còmics, que tenen webcòmics...
Hola.
Exemple,
Cupa.
No, però a més, a part d'en Cupa,
l'Andrés mateix, per exemple.
O gent que fa aplicacions, i gent que... És a dir, molta gent que arriba al món de la producció audiovisual, o de producció de continguts, diguem-ho així, uh-huh. en base a molt a autoproducció. No?
Com mossega la poma?
Com mossega la poma, per exemple.
Per exemple.
Però, anar amb una websèrie és una cosa molt grossa. I hi ha molt poca... O sigui, aquí, o estàs connectat amb TV3, tens la sort que passes el filtre i t'enganxen, o és molt difícil acabar de presentar un producte si no t'obren ni siquiera l'oportunitat, no?
Jo el que penso és que el fet que sigui websèrie no vol dir que sigui 100% low cost, diguem, no? Que a vegades es relaciona com a la tele és molt car i fer una websèrie no ho és, no? Això és mentida, perquè el material necessites igual. Vull dir que
càmeres, la postproducció...
Exacte, vull dir que les càmeres costen exactament igual si et produeix TV3 que si t'ho produeixes tu, no? Vull dir que...
I costa més el senyor que està fent servir la càmera.
No? Exacte, vull dir que, o sigui, tot el que rodeja la websèrie també té un cost elevat, per això també, de cara a la segona temporada, doncs està programada, però estan havent-hi dificultats per trobar pasta, per trobar sponsors, perquè... TV3 és evident la situació en què està.
Jo que no sabia que si es podia fer una websèrie sense la Felicia Day. Sense la Felicia Day.
Sí, sí, mira, a es pot. Aquí a Catalunya el que no es pot és...
Amb senyors barbuts.
Exacte, amb senyors barbuts, amb el Verdaguer, amb el Roger va afaitat, però el Roger ja té prou que aixeca per anar afaitadet.
Vale.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Se us trobava a faltar, eh?
Sí, la setmana passada vam veure que...
Carles va desistir
les
veus de...
És que un dia ho va fer ell, però jo estava fònic. I llavors no vaig ni atrevir-me, perquè ha sigut un gall directament.
Que l'havíeu deixat sol i que no tornava a fer a capella gregoriana.
El proper dia el motivarem, el punxarem si no canta.
Doncs a taula, amb en Pep Ambrós, parlant de les coses grans i de websèries.
Llavors, una mica parlant del formatge de websèrie, què creus que poden trobar els espectadors en una websèrie com Les Coses Grans i que no trobaran un producte que podrien trobar en la televisió? Una mica el que realment us ha donat aquest format.
Home, primer de tot és que és un producte net, directe de la idea original del creador, no? Que això és una cosa que a la tele és impossible. Vull dir, no estic parlant de censura, evidentment no estem a aquest nivell, però en certa manera sí, és a dir, no hi ha una qüestió de censura... d'una cosa moral, una mica sí.
Però s'imposa un tipus de visió...
Però hi ha un tipus de visió de... Bueno, el target pesa molt, no? El target, el share, tot això, vull dir, les audiències manen, el mercat mana per sobre de tot això.
I és una pressió que no limita a vegades la creativitat, l'originalitat.
Condiciona, jo penso.
I el que no entenc és el concepte aquest ara, tan antic, allò de dir una websèrie que s'emet a una hora concreta. És que, una sèrie que s'emet per la tele a una hora i s'està a una hora per veure-la.
El TV3 a la carta pots després...
Sí, exacte. Però el fet d'alliberar-nos de l'hora, de l'hora d'emissió, i que nosaltres puguem recuperar episodis anteriors, és el que ha permès als creadors de les sèries a fer sèries que evolucionen i no són com l'Equip OA, que sempre eren iguals i que només hi havia algun capítol on podia introduir un personatge a final de temporada.
Bueno, però jo penso que realment, en el fons, amb la web de Les Coses Grans, la gent es marcava com uns dies on es penjaven els capítols, com jo me'n recordo quan veia Lost, que el dimecres al matí a Sèries Yonkis ja el anava a buscar. vull dir, és una mica un referent perquè els espectadors que la segueixen
sàpiguen ara, ara ja no
quan
poden. Ara ja no podria ser.
No sé, que la Puma no condona l'utilització de mitjans pirates.
És igual,
per
ara, parlarem de diversos sistemes. No?
Això, companys, és un fet consumat i no sóc l'únic. No, però penso que és una manera...
No és l'únic consumador, oi?
Exacte, exacte.
Aquí som en certes consumidors.
Exacte. No, és una manera de tenir la gent alerta, és una manera de tenir la gent activa, i per això en Twitter, bueno, Facebook i
HBO,
la web...
HBO utilitza en els seus pitchos per dir lo xulos que són els seus productes, explica sempre que Joc de Trons, quan surt, és el número 1 en descàrregues de per BitTorrent.
Clar,
i diuen, però... nosaltres som els números de descàrregues, i quan s'ha d'agafar i encarregar publicitat, diuen, ho utilitzen com una mesura d'audiència.
No, evidentment, perquè si, jo penso que també si tu dius, bueno, anirem penjant capítols, també te'n desentens d'alguna
manera,
no?
Llavors...
No, és la periodicitat. És a dir, en el fons el que s'acostuma la gent és a la periodicitat. Ho treguis una vegada per setmana, una vegada per dia, una vegada cada mes.
Sí.
Però mentre ho mantinguis, exacte, i creïs el mono aquest d'aixecar-te cada dimecres pel matí pel capítol de Lost o cada dia...
És com els keynotes d'Apple.
Sí, bàsicament.
El Marc Terram, una cosa, ens va passar als que consumim producte a internet amb el Calico Electrónico.
Mm-hmm.
Que com al principi eren una novetat, tothom el seguia, cada capítol l'esperava, després el típic que t'allunyes i quan tornes et veus tot una temporada sencera una darrere de l'altra, no? Que això ho pots fer amb sèries ara. Que no. A més... Perdona,
jo tenia una pregunta. El fet de que tots els capítols anessin per web també limitava com el llenguatge cinematogràfic que podíeu utilitzar, la manera de gravar, el tipus de plano, el tipus d'imatge. Això també ho heu trobat en el fet de gravar les websèries? El fet de que la imatge que és de passar per web potser limités la forma de gravar?
Jo crec que això ja és una cosa més tècnica, jo no en tinc ni idea, però jo crec que no limitava realment. Jo crec que el Roger ha tingut bastanta... O sigui, és el que es deia abans. O sigui, el fet de ser una websèrie és que el Roger tenia una idea del cap a nivell de guió, a nivell de trama, a nivell de fotografia, de plànols, etc, i ha pogut fer el producte que ell volia fer.
Me li deixes contestar a mi?
I tant.
A veure, si t'hi fixes, el que tenim ara a la web és la possibilitat de veure websèries en Full HD... Quan fa 5 anys a la tele no teníem Full HD.
No, perquè el fet de moltes la pantalla,
no, la mida de pantalla, un iPad vist a pam i mig de la cara és més gran que un monitor de 45 polzades.
I et faré entrar en raó. Perquè ho vaig estar pensant.
La resolució que tenim avui en les sèries de web és millor que les de les sèries de fa 5 anys.
Et refereixes pel format? Perquè estàs veient la sèrie sentat a l'ordinador i no l'estàs veient igual al sofà?
No, és pel tipus de plano, com enfocar les imatges, com captar els
canvis. Disculpeu, que us talli, no condiciona potser més la decisió, les coses grans es fan molt a casa d'en Roger, no?
Sí, però ara ja no, allà, perquè no és casa seva, era una casa de lloguer, però vam gravar a casa del Roger, sí.
I això no condicionava l'indret i potser també més que...
Condicionava més amb soc una altra cosa, perquè al carrer hi havia molt soroll i més d'un dia el producte havia hagut de baixar i algú que tocava l'acordió que parés, sisplau, una estona, ens inventàvem que estàvem gravant, ens inventàvem alguna excusa i paraven, no? Però no, al contrari, era un pis molt lluminós i jo penso que això ajudava molt. Vull dir, teníem una llum natural que permetia, ens donava bastanta llibertat. De fet, el problema era més, per una qüestió de pressupost, doncs a vegades tenim més o menys focus que a la que la llum marxava,
no
cagant llets, no? Vull dir, no, però no era un lloc dolent per gravar. Sí, penso que era
això
lloc.
És un terme cinematogràfic que en anglès se'n diu shitting milks.
Shitting milks.
Shitting milks.
Cagant llets, sí.
Cagant llets.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Avui no tenim frase del dia?
No.
Jo en tinc una.
Ah, doncs haver-m'ho dit, perquè jo
home,
no l'he trobat
clar,
cap.
És, no per molt matinar es juga millor a tenis.
I això
què
ve?
És una frase del dia?
Bueno, anem a parlar ara deixem una mica la websèrie i recuperem el tema de l'escena teatral. Tu tens molta experiència en teatre, almenys
bàsicament,
per la recerca que ha fet la
Sílvia.
Explica'ns una mica tot el tema teatral, el tema de les Antonietes.
El tema de les Antonietes, bé, jo no sóc un dels membres, diguem, productors, un dels membres pares de la companyia. Jo, la companyia aquesta porta 5 espectacles, crec que recordar, sí, 5 espectacles. Va començar amb un espectacle que es deia L'aigua a la Sala Muntaner, a partir d'un text de Jesús Moncada.
Mm-hmm.
El següent espectacle va ser El mal de la joventut, que aquí ja es va configurar la companyia més a nivell de com està, un equip bastant jove i tal. Jo aquest no hi era encara. I després en el tercer espectacle, que era el segon amb aquest bloc d'actors més joves...
És el de Bania? Encara no.
No, el Bania és l'últim. Mm-hmm. Aquest segon va ser Molt soroll per res, de Shakespeare,
sí.
Que allà és on vaig entrar,
sí,
jo.
Sí, sí.
I llavors va entrar l'any passat, vam fer Stockman, que era una versió de L'enemic del poble, que encara l'estem fent, estem rodant, ara tenim vol a Ripollet, anem a València el cap de setmana. I l'últim és Albània, que l'hem fet el lliure ara aquest gener, després el vam moure al Círcul Maldà, i tenim bolos ara, al novembre, i hi ha l'opció, com que ha anat molt bé, de tornar-lo a fer l'any que ve.
A més és sorprenent perquè, tenint en compte com està l'escena teatral, heu tingut molt bones crítiques, heu pogut anar mantenint, vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí. No, estem molt contents de la rebuda, confiàvem molt en el producte, hem treballat moltíssim, però a més, per molt que treballis no és garantia de res, no? I estem contents de la rebuda que ha tingut. I tot i així, les crítiques els és igual si... com està el teatre, vull dir que ja. si se t'han de carregar ho faran igualment, no? Però jo tot i així sí que vull dir que portem molt temps parlant de l'IVA, de la crisi, tot plegat, és un fet, és cert, ja ho sabem tots, agafa tots els terrenys, però penso que s'està movent alguna cosa amb el teatre, perquè no som els únics, vull dir, s'estan tornant a omplir moltes coses, i des de produccions petites amb preus assequibles a produccions grans on els preus han baixat però no són tan assequibles, i tot i així la gent hi està anant. Penso que aquesta temporada, sobretot l'inici de 2014, comença a haver-hi de nou una mica de moviment al teatre.
Que també el Pep, vale, està a l'escena teatral, però té un debut cinematogràfic totalment exitós.
Ah, sí?
Exacte.
Què va fer cinematogràficament?
No, vam fer amb la Sílvia, vam fer el treball de recerca junts. És que amb la Sílvia anàvem junts a...
que hi ha una història
sí,
darrere.
Amb la Sílvia anàvem, ens coneixem des de què? P3? No,
pot ser.
Amb la Sílvia hem fet tota l'escola junts, primària, ESO, batxillerat, i el treball de recerca de batxillerat de segon el vam fer junts, i el nostre treball de recerca juntament amb el Bernat i l'Oriol era... Ai, el Bernat, l'Aleix, amb l'Aleix. Amb l'Aleix i l'Oriol era fer el procés de creació d'un curtmetratge, i era la part de producció, postproducció, preproducció, i fer el curtmetratge, que de fet vam guanyar
un premi al 3XL
al 3XL, i el van emetre moltes vegades, en la primera entrevista i tot, i ens el van emetre més del que ens pensàvem, no? Una cosa que organitzava la Blanquerna, una moguda així.
Sí.
M'interessa recuperar el fil del que deies, perquè arrel de... O sigui, la pasta, la gent no té pasta, l'IVA impacta, és cert que hi ha hagut gent que li ha posat molta imaginació, per com a mínim quan va haver-hi com una mena d'estop, perquè tothom es va quedar com acollonit, no? Dius, hòstia, què fotem ara? No? Mm-hmm. I com venies amb una seqüència econòmica de projecte, de pressupostos, de com recuperes una inversió en base a unes entrades, uns preus que després resulta... En fi, tot allò era complicat d'ajustar, i ara dius que hi ha una recuperació, no? Una
sí,
certa recuperació.
És que jo crec que un dels problemes que va haver-hi amb tot el tema del 21%, que va ser una hòstia monumental, va ser que d'alguna manera tota la reivindicació que fèiem i que seguim fent i hem de seguir fent perquè les coses encara no l'han baixat, van dir que seria provisional i no ho és. Jo penso que un dels problemes va ser que vam espantar la gent, no? Realment, si mires els números, les entrades, un cop va pujar l'IVA, tampoc, com que els teatres van intentar compensar, llavors les entrades no eren molt més cares.
Sí, vol dir que estem parlant d'un, dos, tres euros màxim de diferència.
Posa 5, encara que siguin 5. Sí, jo crec que és això, 2-3 euros, però encara que fossin 5, es va espantar molt a la gent. Llavors la gent de cop va dir, hòstia, el teatre és caríssim. No, no és caríssim. En tot cas, la recuperació de diners per part de les companyies, per part dels teatres, era menor perquè van haver de fer un esforç per equilibrar aquest IVA. Però realment l'espectador, evidentment que sí que havia de pagar una mica més, però no era tan gran la diferència com el terror que es va vendre, però realment era molt gros el que estava passant, i la reacció va ser aquesta.
Del 4 al 21.
Evidentment, no, o sigui, no vull dir, vull que quedi claríssim que estic totalment en contra d'això, no? Però penso que vam espantar el públic i nosaltres, i en altres àmbits també, en altres terrenys també va passar.
És que un 17% ha de sortir d'alguna banda, i això fot molt de mal.
Evidentment que fa molt de mal.
Però amb sous que són molt ajustats, evidentment. I amb produccions que molta gent que... Bueno, nosaltres, mira, del món del teatre no hem tingut massa gent. És bo que tenia el Pep com a representant. Però sí que és veritat que tot estava com molt ajustat. Vull dir que els sous tampoc eren compartits per a coets, no. Teníeu el problema de la continuïtat laboral, que és un fet de la vostra professió.
Feina, sí. No sé, a veure, mira, Albània, per exemple, el Teatre Lliure, la gent venia a veure Albània per 10 euros. Ara mateix
està molt bé, 10 euros,
jo el que dic és 10 euros, el fet que
és
hi hagi
més barat que les crispetes del cine
probablement, quasi, però que
i veient el que hi ha al cinema últimament, t'asseguro que gaudeixes bastant més del teatre.
Jo vaig bastant al cinema últimament.
Home, al cinema el que estan fent és que estan traient apostes o productes que són interessants.
Sí, no ho sé, o sigui, jo crec que està afectant en moltes coses. Jo crec que el que està afectant és sobretot això, amb la recaptació, llavors la gent s'arrisca menys a l'hora de fer segons quines propostes.
Ara ve
Need
for Speed, Need for Speed, gran pel·lícula. La línia de Fast and the Furious que tots els mosseguis han d'anar a veure.
Exacte.
Una pregunta. El vostre projecte s'ha finançat mitjançant micromecenatge?
Les coses grans.
Sí, les coses grans. Parlem ja un altre cop de la websèrie. Sí. El fet de que s'apliquin regulacions a tot el que és el crowdfunding, creus que pot limitar la sortida de productes com els vostres? Perquè és una cosa que també està bastant a l'aire.
A veure, limitar el crowdfunding... O sigui, hi ha dues coses. Primer, limitar el crowdfunding a nivell de ministeri, a nivell polític, em sembla una cabronada i em sembla donar, ho sento, no sé si es pot dir, però donar pel cul una vegada més.
Sí, sí, cosa totalment. Més.
Vull dir, o sigui, jo crec que...
No sé que condona l'utilització d'aquest tipus de paraules. Després en renyen, però...
No, no, és un fet, no? I els senyors del PP, i dic el PP perquè són aquests senyors, des del no a la guerra i tota la moguda que els actors i gent del món de la cultura es va implicar com es va implicar en contra d'aquesta proposta del senyor Aznar i els seus amics Bush i Blair ens tenien apuntats en una llista i a partir d'aquell moment van dir ara donarem pel cul part, a la que pugem a dalt.
És molt curiós perquè sou els Puigdemonts. Si vosaltres vau protestar com va protestar un percentatge enorme de la societat.
Totalment.
Per què rebeu només vosaltres?
Bueno, suposo que el fet que sigui una... Gent,
eh? És cara visible, és una cara suposo. Visible.
Exacte, és una cara visible. El moment clau del no a la guerra amb la gala dels Goya va ser una gala absolutament polèmica, sí, perquè se'ls va fotre molta canya, que és el que s'havia de fer en aquell moment. I, bueno, va anar per nosaltres a tots els nivells i llavors, bueno, s'ha d'intentar jugar amb això. No són els únics. També hi ha altres partits polítics que no donen aquest suport o que... i els hi va bé que ells fotin canya perquè ells no s'han de mullar i no han de dir res, no? Però penso que aquí hi ha una cosa que va anar a putejar. Dit això, que aquest és un fet, també el tema del crowdfunding penso que ara ha arribat un punt que ja s'havia extès a un nivell que el que en un inici era presentar un projecte i que la gent es sumés fent petites aportacions a coses que li interessaven, s'havia convertit en una mena de faig un projecte i en lloc de demanar diners als meus tiets i als meus avis i cadascú el seu projecte, ho faig així com oficial, però al cap i a la fi el qui posava la pasta en projectes més o menys petits de 2.000, 3.000 euros acabaven sent els familiars, amics propers d'aquestes persones. Era una manera indirecta de demanar diners.
I potser també que començar a fer publicitat del teu projecte, no, a veure com respiraven.
Sí, sí.
S'ha pervertit una mica en segons qui... Aviam, com tot hi ha projectes molt bons que surten gràcies a això, però la idea original s'ha pervertit una mica en segons quins casos. Però d'aquí a justificar una regulació tan bèstia, ni tanto ni tampoc. Vull dir, òbviament,
això,
no té res a veure...
Les coses.
És que no té res a veure una cosa
vull dir, és anar a donar pel sac i l'altre dius, bueno, a part d'això, vull dir, sí, jo crec que ja s'havia passat de voltes tot. Mm-hmm.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Encara no m'acostumo a aquesta veu, vull dir...
La veu de ràdio... És de ràdio... Què vam dir? Era...
Platja d'Aro.
Gràcies.
És veu amb eco, però bueno. I acabem aquí la conversa amb Pep Ambrós.
Jo tinc una pregunta. Tu estaries disposat a afaitar-te i tenyir-te de ros per poder substituir en Paul Walker en Fast and the Furious?
No. Ja t'ho dic jo. No.
Home, no, ja t'ho dic jo. I tant que sí.
I tant que... Sí. Tu creus que és necessari que trobem un substitut i continuï la saga, oi?
Home, jo no sóc un gran fan de la saga, però t'asseguro que si em paguessin una quarta part del que li devien pagar amb ell per fer aquesta saga, jo i tu també ho faries.
Jo segur, a mi se'm deixen conduir els cotxes i ja hi vaig.
Tots els que estem en aquesta
saga. És un tema, diguéssim, la meva preocupació cultural aquest any és aquesta, qui substituirà en Paul Walker i... Faríem una proposta, una campanya per Twitter.
Bueno, jo proposo una campanya, però més que per aquesta, per alguna cosa més llarga que tinguem temps. Aquesta em sembla que em pilla justet, ja.
En fi, bueno, t'agraïm la teva presència al programa i et convidem, com sempre, a quedar-te aquí amb nosaltres, si vols, a la tertúlia que ve després, etc etc.
I ara entrem en música, una música que avui, bé, com sempre que està la Sílvia aquí, suggerida per ella.
Ah, és música hipster, ai, d'aquella?
Mira, per tots l'he escoltat i us puc dir que no és música
quina
hipster.
Por.
No és música hipster.
No.
Ai,
són
aviam.
Curiolà.
Amb Benny Ganivet.
Tot va començar amb els llençols cremats, el sol i els nens dormint la son de Hollywood. El carrer de nit va quedar tan lluent
Què feia la música Félix Rodríguez de la Fuente al principi?
Sí. No, jo em pensava que començava Shogun o alguna sèrie de japos o alguna cosa amb katanes.
T'he agafat amb els pixets al ventre, perquè és la música de la sintonia Mussegui, però m'he equivocat perquè del racó Mussegui, perdó, però m'he equivocat perquè m'ha estat fent canvis i no és exactament aquesta. Aquesta era la que no heu escoltat mai i que la vaig descartar per la música de la BBC.
Mare Déu, prefereixo aquesta.
Ah, t'agrada més aquesta del
Shogun? Molt millor, almenys no hi ha aquells pitos maquineros dels pitos maquineros.
Aquesta està feta per mi.
Com?
Aquesta l'he feta jo.
Ah, l'has feta tu? M'agrada més, home. Més el nyigunyinyi.
Vinga, va. Hem encetat un nou espai. Ensenya'ns el teu escriptori. No va... La cosa...
El meu és d'Ikea.
Si tu m'ensenyes la teva, jo t'ensenyo la meva.
Exacte, anava per aquí. Això, a la comunitat Mussegui a Google Plus. I la veritat és que hem començat, o sigui, la idea és que us feu una fotografia del vostre escriptori amb allò que tingueu. La gent m'acaire, no sé per què, els escriptoris estiguin impoluts. O aspirar-se una bona...
Jo sóc raro, perquè el veieu aquí el meu, com el tinc.
Shogun, això, doncs que heu de fer la foto, entreu a la comunitat Mussegui i pugeu una nova entrada, perquè si la penses...
Això ho havíem fet fa molts anys, Mussegui, a la poma dels comentaris.
Hem recuperat...
Ho fèiem en obert.
Però he pensat que seria més original fer-ho a la comunitat que no tornar a fer una entrada i que la gent pugés les fotografies.
Sí, però el blog ja...
I així cadascú pot una mica explicar el que vulgui.
Home, també haurem de participar, no?
Home, si voleu, allà està obert.
Això és molt fora dels 90, saps el típic fil d'un post de... Pongamos las fotos de los miembros?
Sí,
molt dels 90.
Vamos de retro.
Pongo las fotos de sus miembros.
Ja tenim...
No.
No, ja tenim membres que ens han enviat coses. El primer és en Nil García. Heu vist la foto? L'heu estat veient? Brutal, eh? I a més al fons amb verd mossega la poma, que no es veu aquí ara.
És molt maquet.
No, a més la taula és que és lluent, és tot el reflex.
Sí, ja li han dit que havia passat netol i tot. Doncs això, el Nil García, això és un iMac de 27, això que estem veient nosaltres. Us posarem la foto per aquells que no tingueu accés al Google+.
És la pantalla més petita que fa Apple, no?
Ahà. Sí. És la patata més petita que fa.
Ullo.
Això, doncs mireu la foto, perquè així en Nil ens ha donat enveja i ens anima que continuem participant. I l'última hora és que venim cap aquí, mentre veníem amb la bicicleta, he vist una foto de l'Òscar García, que l'ha fet més des de dalt perquè no es noti no, tant que no el té tan recollit a l'escriptori.
I a més veig que té aquí una targeta M-Audio, superguanxe.
Sí, sí. I fa les seves coses amb el teclat.
Sí, 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 sí. Molt longui, eh, que diuen.
Molt bé. Doncs vinga, per l'altra banda, l'Andreu Biosca ha creat una nova aplicació per OS X i iOS que es diu Tucan, de Tucan, de l'ocellet.
Del pajarraco.
Sí, Tasks. I integra calendari, to-do, o sigui, coses a fer, notes i gestió de projectes en una única aplicació, que la veritat és que és, o sigui, és de casa, molt minimalista, està força bé. Tenim uns quants codis, bastants codis promocionals per l'aplicació per iOS. Val a dir que estem fent una mena de concurs, sinó que per via Google Plus a la gent que ens escriu li enviem una versió per Mac i ara des d'aquí us emplacem a qui vulgui provar-la, que ens envieu un correu a cultura@mossegalapoma.cat amb l'assumpte, i això és molt important, Tucan Tasks iOS, perquè si no us enviarem el codi que no toca. I ja està, fins aquí el racó mossegui d'avui, entrem en temps de tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Pasión. Pasión por el jamón.
De Gavilanes.
Hostia. Dios. Apple estaria provant la nova aplicació nativa Healthbook.
És per obsessionar-nos, o sigui, no,
no és per obsessionar-nos.
Ai, m'han pujat les pulsacions.
Que l'altre dia va ser la marató aquest, de quan vas baixar de temps, tu?
Jo he baixat molt, jo ho he fet més ràpid que l'any passat.
Hem fet.
Anirem un dia a córrer i ja veuràs.
M'ho estàs dient com si em veus pintar a fer exercici habitualment.
No ho veieu, però, no, però la
Sibeli
ha fet una amenaça.
Si aquest tren corre una mica de vegades...
No, i ni això, tinc el peu cascat i no puc córrer.
Deixeu-me que us expliqui l'aplicació, perquè ja se n'han vist fotografies.
Però això és rumor, eh? O sigui,
no, rumor, no, és una aplicació nativa d'iOS.
Però que no ha sortit ni la beta.
Sortirà amb iOS 8.
Clar,
bueno,
sí.
Deixem que el Tomàs s'expliqui una mica.
Jo et dic el que té. Controlarà, entre altres coses, el pes, les hores de dormir.
L'hora que fas cacona.
Sí, la hidratació.
Clar, la hidratació, pixes el sensor aquest dactilar i llavors detecta el nivell d'acidesa.
La nutrició, la pressió sanguínia, paràmetres cardíacs, sucre en sang. O sigui que déu-n'hi-do, eh? Apple porta ja un temps contractant metges i personal expert en diferents àrees de salut com assessors, i tota aquesta gent ha estat treballant
en aquesta funció.
Que passa que has de tenir alguna cosa més que l'iPhone perquè t'ho controli.
Clar, però... Per exemple, jo sóc hipotensa i jo a vegades, vull dir, a vegades m'ha passat que vaig caminant i m'he caigut perquè tinc baixades molt ràpides de pressió. Pues per mi, tenir aquesta aplicació, a mi m'aniria molt bé perquè em donaria un pito de que que no te n'enteres però d'aquí poc la palmaràs.
Jo tinc familiars que són diabètics. Clar, i joves i la veritat és que és un rotllo.
I vull dir que el Raül va dir que tot això era un bluff, però aquesta aplicació té bona pinta.
No, però aviam...
Això és evidentment, si ha de mesurar pressió i sucre en sang i aquest tipus de coses, això va amb un wearable.
Saps com es mesura el sucre en sang?
Com?
Amb una lentilla.
Amb una lentilla? Ah, sí, o sigui, ja serà l'Apple Glass, no?
No, és d'Apple. De fet, em sembla que Google estava darrere d'aquest projecte de...
Una lentilla per mirar-te el sucre en sang.
No, però aviam, jo crec que aquí s'ha de distingir. Vull dir, aplicacions mèdiques que puguin ajudar des de gent amb problemes, gent diabètica, etc., guai. Inclús fer alguna mena de mini tricorder a l'Star Trek sempre és xulo. Això sí, però barrejar això i convertir-ho... I fèiem abans la conya aquesta del running, però s'ha de dir que és veritat. És una moda, s'ha posat ara tot el tema aquest de córrer. Més enllà de...
És la funció d'aquests wearables.
Perquè anar a un gimnàs és molt car, però posar-te un pantaló
no,
mèdic...
Saps no. Què és el que és? Que anar al gimnàs és molt barat.
No,
anar al gimnàs és molt barat. El que és
barat per
car,
tu, que treballes no, aquí i
no,
que tens un, pa,
no,
el que
és, exemple,
tens un passe pelota.
No. Jo, per exemple, vaig cada dia a córrer a les 6 del matí.
Si tu vas al gimnàs i t'apuntes i vas cada dia dues hores, és baratíssim. El problema és anar al gimnàs, estar pagant i no fer-ho servir. Per aquest cas és molt millor anar d'allà.
El que vull dir és que al marge que...
És un dels problemes, jo sé, em conec gent que té gimnàs que tu dius, jo vivim dels que no venen, perquè si haguessin de dimensionar les instal·lacions, els vestuaris i tots els serveis per tota la gent que tenen apuntada, el gimnàs no seria viable, haurien de triplicar el preu.
Tu què penses d'aquestes aplicacions de la salut, Pep?
Jo vaig al gimnàs, sí.
Però ell ho ha de fer, perquè ell és actor.
S'ha posat així, amb pinta Paul Walker
vaig,
i tal.
Vaig al gimnàs, exacte, i més ara que he de fer la pel·lícula. No, jo no ho sé, la veritat és que aquest tipus d'aplicacions, no sóc consumidor d'aquest tipus d'aplicacions, però sóc poc de tecnologia en general jo, però tot i així sí que penso que pot ser interessant no només per la gent que té problemes, sinó per la gent que va córrer, una manera de controlar-ho menys rudimentària, doncs si sí, la sí, saben sí, utilitzar sí. I la, no sé, jo penso, jo crec que totes aquestes coses que serveixen per millorar, si realment estan ben fetes, endavant, no?
És que a més li podries passar al teu metge, mira, això és els meus rècords o les meves mesures durant aquest mes de sucre, de pressió cardíaca, això està superbé perquè el metge tindria unes dades molt fiables de com està aquesta persona.
Mm-hmm. Avancem de temes. Ara us vull parlar de Popcorn Time. Algú l'ha fet servir aquesta aplicació? El Popcorn?
Nope.
Jo m'he instal·lat avui.
No. Jo no sé què és.
Sabeu per què no la fèiem servir? Perquè teníem sèries yonquis. No. I els argentins, els xilens...
De veritat, bé? Quin problema hi ha amb The Pirate
Això
Bay?
També. Bueno,
pues, el problema és que Popcorn Time és un Netflix, té l'interfície de Netflix, jo diria que molt més lleugera i molt més simpàtica. Li dones el botó i tirant de P2P reprodueixes la
streaming.
No, fa streaming, o sigui, streaming via P2P. Necessites una connexió una mica decent, però...
De 250...
Bueno, sí, ara tot és de sempre, que Gestell ja està donant 200x200.
Bàsicament era una aplicació que et permetia això, fer streaming en directe via P2P de pel·lícules, com un Netflix però gratuït. I llavors a partir d'aquí ha sortit la polèmica de que
sí, la van tancar perquè els seus creadors es van acollonir, és software lliure, eh? I aleshores el que han fet ha sigut alliberar el codi i s'han creat forks i a GitHub pots descarregar una de les versions, és la que jo m'he descarregat, per cert, la teniu per Mac, Windows i Linux de 32 i de 64. I escolta'm, he provat avui com anava i va de perfecte, vull dir, una passada.
Va sobre la Tor?
Compila sobre el sistema operatiu, és via web o com...
Compila sobre el sistema operatiu i de fet ja la tens compilada, vull dir, una
però
passada.
Però això va directe o va sobre Tor?
No, va directe amb una mena... Hi ha alguna mena de passarel·la on es fa l'enllaç amb els P2P.
Clar, bueno, el problema està...
Ah, perdona, i amb la base de dades de les caràtules i aquelles xorrades.
El problema és dir que aquestes coses estan bé, però que tard o d'hora algun dia es posaran tontos, ens començaran a empaitar els que fem servir el P2P.
Bueno, a França ja passa.
Exacte, com a França, i llavors en aquest cas és quan necessites que això a sobre estigui muntat a sobre de Tor, de l'Onion Router, i no sàpiguen el que estàs fent.
És curiós, o sigui, més enllà del nivell de vida, que sí que influeix, influeix. Portem diversos dies en els programes parlant de que s'estan carregant la classe mitjana, hi ha un tema cultural, per exemple, als Estats Units és difícil que la gent faci això, però què passa? Hòstia, tens Netflix, no com aquí, perquè aquí Filmin i aquestes...
No, per $10 ja tens Netflix allà
Netflix
i tires
milles. Per 6 euros tens Netflix i tens estrenes tant de pel·lícules com de sèries de televisió. Aquí les estrenes
sí,
de les pel·lis
sí,
no,
però no
aquí
sí,
Filmin no donen estrenes.
Allà tenen això, però allà es paga molt per la connexió a internet. I a més no tenen tarifa plana.
Què pagues tu per la connexió a internet?
Jo estaré pagant entre telèfon i internet potser uns 48 euros.
També és un tema de geogràfic, perquè el país per fer arribar internet a tot arreu...
No, el que passa és que ells van per cable. Mm-hmm. Van per cable i tenen aquells de... Com, no me'n recordo, els que porten la companyia del cable és el que té un monopoli molt bèstia. Mm. I llavors...
Però Netflix no va voler arribar a Espanya i va ser l'esgai que els hi va fotre a tisora o alguna així?
Com cas. Sí, hi ha diverses raons per la que es descarta. Netflix va escriure un article dient que ells arribaven a Europa, de fet ja estan a UK, a Holanda i a diversos llocs, i van dir que descartaven l'estat espanyol per diverses raons.
Són uns piratilles!
No, aquest, van dir... Vaig poder... La sèrie recopilat, Hi ha un article d'ADSL Zone, que us el recomano, us l'enllaçaré, dient això, de que l'expansió europea de Netflix s'ha deixat d'Espanya. Els motius són baix poder adquisitiu, recés econòmic brutal de la classe mitjana, els peatges que cal pagar amb les entitats de gestió de drets d'autor, les prebendes als lobbies del palco del Bernabéu, l'IVA desbocat, i que les actuals plataformes estan generant un monopoli que són difícils d'abatre. Això és les raons que se citen en aquest article que us enllaça.
I això de la pirateria...
Cita el palco del Bernabéu,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I això de la pirateria, mira...
Home, és que és Movistar, és Telefònica, és tot el rotllo que estan fent ara, que estan posant la fibra gratis... Bueno, gratis. A una fibra a molta velocitat i poc preu, per què és? Perquè compris el pack.
Sí, sí.
El famós pack de telefonia, mòbil i...
Imagínio. Mira, lo de la pirateria, en el fons, el percentatge que sempre et piratejarà, aquest t'ho farà, li ofereixis el que li ofereixis. Pel·lícules a un euro, pel·lícules a 50 cèntims, per sistema sempre tindràs un percentatge que vol el todo gratis i serà qui s'ho busqui.
Sí, però
la majoria
que...
de gent...
Sí, però a veure, l'Steve Jobs amb el tema d'iTunes va demostrar
que si el sistema és fàcil,
i a un preu raonable, la gent comprarà.
Pues,
hi ha molta gent que piratejava música i hem deixat de piratejar-la.
Spotify ha demostrat
com vols, ho compres.
Sí. Que pagues una quota i tens la teva música.
I a senyor... més a més... Fot 15 anys estàvem anant al videoclub a llogar pel·lícules i pagàvem tots.
Una bueno.
Aquí estan posant cara,
sí, s'està aguantant perquè
no,
ara li toca parlar. No sé tu si estàs també, no, perquè tu fas autoproducció.
Bueno,
però
també.
Drets d'autor, tu sí que n'has de parlar. Què penses de tota la història?
És que jo em sento una mica cateto, rodejat ara mateix, perquè parleu d'unes coses que no entenc absolutament res.
Perdona, però estàs dient el mateix que diu la meva iaia, eh?
No, pot ser perfectament. És que no, de veritat, no sóc el més expert en tecnologia ni molt menys. De tot el que he dit, només consumeixo Spotify i, de fet, jo sóc dels que encara no paga Spotify, perquè m'ho vaig fer quan encara no pagava i encara no pago. És l'única cosa, però jo pel·lis no me'n baixo, no me'n descarrego i música tampoc. Vull dir, ahir mateix em vaig anar a comprar...
Sèries Yonkis
vaig fer Lost, però et puc ensenyar que tinc les 6 temporades amb DVD de Lost. Vull dir, jo sóc bastant de... Compro, vull dir, ahir mateix em vaig anar a comprar 3 DVDs, no? Vull dir, quan vull mirar una pel·li o així, normalment, si em descarrego alguna pel·li o me la miro alguna web d'aquestes...
És com una mena de transició per arribar a adquirir.
No, a vegades és simplement pues, alguna pel·li que vull veure ja, pel que sigui la necessito, vaig a l'FNAC o vaig a on sigui i no la trobo i dic, pues, me la baixo, perquè és l'única manera d'aconseguir-ho. Però hi ha una cosa, no és tant una qüestió d'ètica o de moral o de que crec dels drets d'autor o no drets d'autor, sinó és més una qüestió... que m'agrada tenir, sóc molt fetichista amb això, no tinc e-book, perquè no en sé, i tinc un programa a l'iPad que es diu Rehearsal, que és un programa boníssim per estudiar, sobretot per quan fas tele, que per estudiar cagant llets, i no en sé, o sigui, no n'he pres encara, necessito tenir el paper, igual que per llegir, i amb DVD igual, de fet, he de reconèixer que a mi, casa meva...
Per edat tu havies de ser molt digital i poc analògic.
No, gens, o sigui, casa meva, t'ho juro, la gent que entra flipa quan veu tots els DVDs que els tinc al menjador, flipen.
Jo crec que això és un...
Però m'agrada tenir...
És un,
o sigui,
un sistema de la gent que sou creatius. Els que sou creatius...
Jo els tinc a sota el sofà, és a dir que tens el canapé sota, els tinc guardats allà.
O sigui, digues.
No. Hem de marxar. El que passa és que no volia marxar a la següent secció, que són les propostes Mosseguis. El que passa és que no volia marxar sense fer-te... Perquè això ho he preparat per tu, Marc, encara que vinguis avui de Nanito Gruñón. Hi ha un article genial aquesta setmana que ha publicat Computer World, que ha tret fotografies de com ha canviat l'emmagatzematge des dels primers IBM amb 11, amb 10 megas, fins a les unitats ara que tenim teres. O hi ha moltes fotografies, que jo recomano, us enllaçarem a l'article, però hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció, un armatoste brutal, que valia una milionada i que guardava 10 megas.
Sí, sí, sí.
I avui, amb la meitat d'aquell armatoste, tens 125 petabytes.
Petabytes. I te'ls fumes en un
que
moment.
Explica a la gent que és un petabyte, perquè és que
sí,
no...
Un petabyte són 1024 terabytes.
Sí. O sigui, i 1024 terabytes són...
Què? 1024 gigabytes.
No, un terabyte seran 1024 gigabytes.
En resum, moltes coses.
Moltes. Sí.
Molt.
I després el peta vas a Alexa...
Terabytes, o sigui...
I d'Alexa vas a...
Ho recomanarem que mireu el...
L'Epta i Iota...
Sí, Epta i Iota...
Zeta i Iota... I després hi ha Calborota.
No s'ha inventat encara.
Us enllaçarem amb l'article. Anem a per les propostes Mosseguis. Vinga, la primera, la llegeixes tu?
Sí, doncs en Jordi Oca ens comenta que és un gran aficionat a la fotografia i en especial un romàntic de la fotografia analògica. I per això ens recomana...
Això és molt trendy, eh?
És molt trendy. A la FNAC he vist càmeres analògiques.
Sí, això tot torna, eh?
Però tenen una pinta de marca russa, de producte rescatat de cuando cayó el muro en Alemanya, que estaven per ahí.
No,
i són les que aguanten.
Vinga, que hem de marxar.
Poca broma, eh?
Bueno, ens recomana InstaShark, que és una mini impressora portàtil de Fujifilm que des d'una aplicació de l'smartphone i via wifi imprimés la fotografia que vulguis en paper. Bàsicament un Instagram analògic.
Perdona.
I costa 180 euros.
Doncs mira, jo tinc una que es diu...
Paper Polaroid.
Perdona, jo en tinc una que fa el mateix, que es diu Canon Selfie i val 74 euros.
Bueno,
té molt bona qualitat, eh?
La que ha anunciat realment és molt bona.
La que ha anunciat el Jordi té bona qualitat. En Sinerboff, el nostre amic que és administrador de sistemes que està a la ciutat de Nova York, sí, proposa amb una mica d'humor, ens recomana el següent. Diu que perquè puguem arribar a estirar els cables dels nostres dispositius i teles i de tot i tal, que fem ioga. Ens ha recomanat que fem ioga. I de fet ens ha passat tota una sèrie d'imatges, i algunes us les posaré, on hi ha exercicis de ioga que va bé per tirar el cable per sota de la nevera. Molt, molt interessant.
Això anirà bé, perquè a mi em van fer fora d'una classe de ioga. És un trauma que porto encara dins.
Per què? Pompeto algo?
Per nerviosa.
No m'estranya.
Ens estàs estressant fora d'aquí.
No m'estranya perquè, a més, el que ve ara ens ho suggereixes tu i té la marinera el vídeo que ens porta.
Avui he passat a l'equip el vídeo xorri manguera del Loulogio. Mm. És boníssim, sisplau, cliqueu i mireu-lo. Sí, i també
el típic viral de
és viral, total, sí. És un viral total. I llavors també us recomano el nou àlbum de Coriolà, vull dir, us el podeu comprar.
Està molt bé, Coriolà.
Que ja us hem introduït avui amb la cançó de Benny Ganivet. I l'àlbum es diu El Debut.
Molt bé, doncs per acabar jo us porto, avui faré una mica de ganyet, ja que el vam tenir aquí la setmana passada, i us porto una aplicació curiosíssima. És per utilitzar les xarxes socials, però si ets antisocial. I es diu Cloak, la cloaca, Incognito Mode.
Ah, però Cloak...
No, Cloak és de camuflatge.
Cloaking
és ocultamiento.
Cloak
és d'ocultamiento.
Sí, però el Cloak era com una capa.
Però també
és una capa que també es fa servir per ocultar-te.
Bueno, però quan actives el cloaking normalment tens menys probabilitat.
Però és una capa, no és una cloaca.
Perdó.
L'haurem de renyar, aquest Tomàs.
Gràcies. Cloak d'Incognito Mode. Bueno, què fa aquesta aplicació? El que fa és...
És com el mode porno del Chrome. No.
Tu li dones permisos per accedir al teu Instagram i al teu Foursquare. Aleshores, et geolocalitza les persones que estan en el teu Instagram i en el teu Foursquare. I per què l'utilitza la gent? Perquè una cosa és el que faig l'aplicació...
Si en comptes de camuflar-te tu, estar... Això no, és una mica
no,
raro,
no, 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 però és molt bo. Perquè el que fa és que t'indica on estan les persones que coneixes, que tant pot ser persones que et caiguin bé com que et caiguin fatal.
Si com malment fuges, no?
Exacte, i així no vas en el lloc on està aquesta persona.
Ostres!
De fet, avui he trucat al Miquel Labòria i li he dit, escolta, la teva dona què estava fent ahir a les 12 de la nit en l'aeroport de Barcelona?
Toma! Sí, sí. Tu dit, què feies al club Pacos 2000?
I tu què feies mirant on estava la dona?
Perquè la segueixo a l'Instagram.
Clar,
les cuinetes de l'aplicació.
Cloak d'Incognito Mode, la veritat és que és sorprenent. Si us la descarregueu, no feu com jo.
Això és per molt de stalker, sí. De stalker.
Mira, el bo és que qui està en aquesta aplicació? Perquè clar, estan
tu, estàs tu! Creepy!
Jo tinc 7 o 8 persones que segueixo, que estan en allà, i mira, puc dir una, ja us ho dic ara, en Saúl Gordillo, el director del periòdico.
És un creeper, estan allà mirant, allà en plan...
És un supertrending.
Aquella respiració.
Mira, vaig a citar-les, amb el permís... Mira, vaig a fer una actualització.
No els citis, que encara tindrem problemes legals, que hem de fer dos proves 200, encara no arribem a fer el 201, cony.
No tindreu problemes legals, eh? A veure, aquí està per aquí. La Lali Masriera. És la Visual Panic, que segur que l'heu conegut més d'una vegada.
No, escolta, si tu poses així, tenies de rotafaites, jo me faito el cap i faig de 20 dièsel i anem un parell de Citroën Saxos, fotem un spin-off aquí a Barcelona.
Però hauríem de fer gimnàs els dos.
Bueno, i hauríem de buscar la Roxy, haurem de fer una mica
tradueix-la
gimnàs.
Tradueix-la al català, necessitat de velocitat.
Necessitat de velocitat. No, però no, és de Fast and the Furious, és el ràpid i l'emprenyat, no?
Marxem. La propera setmana a Mossega la Poma parlarem de comunicació entre pares i fills. Uala, eh? I ho farem amb en Joan Valés, l'autor i creador de The Little Hero.
I com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent i ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguir-nos a Twitter @mossegalapoma.
Qui ho deia que anàvem a arribar al 200?
Pep, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Un plaer a vosaltres.
Vinga, que la setmana que ve, adeu-siau a tots.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.